tinc el que em va berenar, el dia següent va fotre fora el Koeman.
Ho valorem potser per acabar, si de
aquí
cas.
Te lo dejo.
Bueno, però d'això no en parlaràs, no? Parlaràs
crec que no, coses, parlarem no. D'altres coses, vale. Que vagi bé, va.
Si vols alguna última hora també de Brussel·les,
també tinc fil dret amb Junts per Catalunya.
D'això potser sí, va, que en parlarem.
Doncs vinga, a veure què saps.
Va, gràcies, les 8 en punt, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Avui no ho sé, en versió reduïda, fins a 8:45, pendents, però, un dia més de la concentració convocada des de les 7 de la tarda ja a les portes de la seu del PSOE a Madrid. Després d'aquests aldarulls d'aquests últims dos dies, a aquesta hora sembla que no hi ha tanta tensió com ahir, però ara, com dèiem, hi anirem en directe per saber com està la situació al carrer. De fet, el que està passant als carrers de Madrid és el que ha centrat l'actualitat del dia, d'una banda amb el PP, que no acaba de posar-se d'acord a condemnar el que ha passat, Isabel Díaz Ayuso, que ha sorprès per la seva contundència en contra dels aldarulls, i en canvi Núñez Feijó ha fet un sí però tu més. Ara els escoltarem a tots dos. Aquí al Parlament també se n'ha parlat, un Salvador Illa molt enfadat que ha demanat que s'aturin els atacs, mentre que el bloc de dretes culpa directament els socialistes per negociar l'amnistia, i Vox ha pujat el to, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha protagonitzat una de les imatges del dia. No se n'ha pogut estar i ha reaccionat ensenyant el dit del mig a Ignacio Garriga. Això, mentre les negociacions continuen encallades, tenint en compte que ja és dimecres, tot fa pensar que és molt complicat que la investidura sigui aquesta setmana. I sobre l'amnistia, ho hem sabut fa poca estona, Brussel·les ha demanat al govern de Pedro Sánchez informació detallada sobre la llei que està pactant amb Junts i la qual assegura genera preocupacions serioses. I un apunt més, el govern estudia haver de reduir la pressió de l'aigua per estalviar-ne. Això davant de la situació actual de sequera, que podria pujar encara un esglaó més i passar a ser d'emergència les properes setmanes. I precisament parlant de sequera, titular del Temps, abans de començar, de matinada arribaran precipitacions per l'oest del país, que demà al matí afectaran a qualsevol comarca, tot i que en la majoria de casos seran febles. L'ambient de bon matí serà clarament menys fred que aquests dos últims dies. De seguida tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora arrenca una nova nit de protestes contra l'amnistia a Madrid. És la sisena nit consecutiva que es convoca manifestació davant les seus del PSOE arreu de l'Estat. Com a totes les anteriors, la més important es preveu a Madrid, on ahir les protestes van acabar amb aldarulls per part de l'ultradreta.
La protesta a la capital espanyola contra els acords dels socialistes amb els independentistes va acabar amb 6 detinguts i una quarantena de ferits. Els manifestants, liderats per grups neonazis, van fer llançaments d'objectes i va haver càrregues policials.
Doncs anem cap allà a última hora des de Madrid, al carrer Ferraz. Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, en aquests moments un miler llarg de persones participen en aquesta concentració per sisena nit consecutiva, però hi ha diferències, i moltes, en referència al que va passar ahir i abans d'ahir. Ho expliquem. No hi ha manifestants que ostentin la violència. Al contrari, no s'exerceix cap mena de pressió a les tanques que bloquegen l'accés al carrer Ferraz, i fa uns minuts que hem vist una imatge que hi era impossible, i es va cantar el Cara al Sol i els Viva Francos van ser constants. Hi ha hagut un Viva Franco per part d'un encaputxat, i de cop i volta bona part dels manifestants l'han començat a increpar, fins al punt que la policia ha acabat retenint i identificant, desconeixem si ha detingut o no, aquesta persona acompanyat d'una noia. Això sí, els crits de Viva Espanya són constants, Puigdemont a la presó. Hi ha una pancarta nova aquesta nit, una pancarta ben bé 4-5 metres de color blanc amb lletres negres, Pedro Sánchez a prisió, i molts crits avui contra la premsa acusant-nos de manipular. Sí que avui hi ha un efecte, hi ha un partit del Real Madrid, ho heu dit, a les 9 del vespre, i de la mateixa manera que diumenge hi havia molt poca gent, perquè a la mateixa hora coincidia un Real Madrid-Rayo Vallecano, avui podria ser que passés el mateix.
Per tant, entenc, Jordi, que hi ha també gran desplegament policial, precisament amb aquesta coincidència, amb aquest partit.
Sí, de fet, ara fa uns minuts fèiem prova amb periodistes dient aquí si sumem periodistes i policies som més que els manifestants que hi ha al carrer. Fonts sindicals el que expliquen és que hi ha un desplegament previst a Ferraz per aquesta nit de 400 agents de la policia espanyola. També hem de tenir en compte que avui a Madrid, precisament per l'efecte d'aquest partit de futbol, hi ha moltes unitats antiavalots a tota la zona del Santiago Bernabéu.
Perfecte, Jordi, doncs n'estarem pendents com aquests darrers dies. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
Fins ara.
I en espera del que pugui passar avui, el Partit Popular també s'ha fet un embolic per respondre als aldarulls que hi va haver ahir, els dirigents populars, que no es posen d'acord a l'hora de condemnar les destrosses dels grups ultras, mentre uns són molt contundents i demanen acabar amb la violència. Els altres, per exemple, Alberto Núñez Feijóo, fan una mandonguilla i relacionen els violents amb Sánchez i també amb els independentistes. De nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP no aclareix quina és la posició oficial del partit. A primera hora, la més contundent contra els aldarulls ha estat Ayuso.
Condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
Sense matisos. En canvi, més tard, Feijóo feia equilibris. Condemna la violència, sí, però d'aquella manera, perquè també retreu al PSOE que estigui negociant una amnistia pels independentistes.
No vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa.
A la pràctica, per tant, fa allò del i tu més, tot plegat mentre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, treia ferro a les destrosses.
Tres contenedores y cinco cubos de basura. En total, 2.000 euros. Desde luego condenable. Ahora, ¿recuerdan ustedes la imagen de Barcelona?
Un balanç que, a simple cop d'ull, és difícil de creure.
El PSOE que responsabilitza el PP de tots els aldarulls, Pedro Sánchez ha enviat aquesta tarda una carta a la militància socialista en què deixa clar que les maniobres de la dreta no aconseguiran acovardir-los i diu que està convençut, referint-se a la investidura, que ho faran possible. Sí, com sigui, Sánchez ha anat aquest migdia a la seu del partit, a Ferraz, amb un missatge molt clar i és que vol reeditar un govern d'esquerres.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido, que es la libertad, la democracia, los derechos, la convivencia.
Les seus del PSOE a tot l'estat tanquen abans d'hora des d'ahir per evitar problemes. Doncs bé, sobre aquestes protestes de l'ultradreta a Madrid i també la posició del PP, li hem preguntat al delegat de l'ACN a Madrid, Roger Pidecabanyes, què en pensa.
Ara diuen que són quatre radicals i que no representen les protestes, però la negociació de l'amnistia ha fet emergir una part de la dreta espanyola que sempre ha existit, que campa lliure al carrer, als despatxos i també als jutjats, i que viu disfressada de constitucionalista per amagar el que és nacionalista i supremacista. El PP ha coquetejat durant anys amb un discurs que alimenta els radicals intentant tornar a Moncloa, però per molt abans i en aquest iri, l'endemà del pacte entre Junts i el PSOE, les coses es començaran a posar a lloc. Potser aleshores el PP entendrà per fi que caminar pel costat salvatge de la vida amb l'argumentari de Vox és el que l'allunya de la Moncloa i que si algun dia vol governar haurà d'assimilar que, com van dir les urnes ara fa 3 mesos, Espanya no és una, sinó 51.
Gràcies, Roger. Uns aldarulls provocats per l'ultradreta a Madrid que també han centrat però la sessió de control al Parlament. Salvador Illa ha demanat que s'aturi d'una vegada per totes els fets al carrer.
És compatible. Es pot defensar el que es vulgui, però és compatible fer-ho amb respecte i amb educació. Quan es traspassen certes línies, això ens afecta a tots. A tots els que estem aquí. A tots. Perquè qüestionen el nostre sistema de convivència.
El PSC ha rebut el suport de pràcticament tot l'arc parlamentari. El president Pere Aragonès que li ha demanat que no es deixi influir per aquestes manifestacions.
Estem davant d'un moment en què cal mantenir la fermesa. Caldrà mantenir la posició davant d'aquells que intenten utilitzar-ho tot per alterar el que són les decisions lliures de les majories.
Ara bé, qui s'ha negat a donar suport als socialistes són el PP, Ciutadans i Vox. Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa i Ignacio Garriga, que creuen que el problema és que es negociï una llei d'amnistia.
Tampoco romperá España, pero de no frenarlo, degradaría España entera exactamente igual que la anterior hizo con Cataluña.
Solo gana la casta de los intocables, esa diminuta élite separatista y los delincuentes de los CDR y los que roban en nombre del procés.
Los catalanes no vamos a parar de defendernos. Y sí, señores comunistas hiperventilados, vamos a defender el legado de nuestros abuelos y el porvenir de nuestros hijos en legítima defensa.
Precisament el to d'Ignacio Garriga ha airat a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha acabat ensenyant-li, com dèiem abans, el dit del mig al diputat de Vox. Això al Parlament, però mentrestant el Senat ha fet avui el primer pas per canviar també el reglament i frenar un parell de mesos l'amnistia. a la majoria absoluta del PP, s'ha imposat per donar llum verda a la tramitació que proposen els populars.
Quan es faci el canvi de reglament, les lleis que arribin al Senat per la via ràpida podran frenar-se si així ho decideix la mesa, controlada també pel PP. Tot plegat quan avui el PSOE i el PP s'han tirat els plats pel cap per redactar un comunicat que condemnés els aldarulls a Ferraz. Els socialistes volen que s'especifiquin els atacs a la seva seu i els populars proposen un redactat més general que inclogui qualsevol atac als partits.
I a tot això, el secretari d'Estat de Justícia acusa el jutge Manuel García Castellón d'intentar influir en les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, això per acusar de terrorisme Carles Puigdemont i Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic i fer-ho precisament ara. El número 2 del Ministeri de Justícia, Tonxo Rodríguez, n'ha parlat a Ràdio Popular.
Pero bueno, qué casualidad que ahora que se puede llegar a un acuerdo para formar gobierno, pues imputen a los líderes catalanes. Que yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día. Ya que podría haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir...
Rodríguez també ha criticat els vincles de García Castellón amb el Partit Popular. I ho acabem de saber, la Comissió Europea demana informació al govern espanyol sobre l'amnistia. Precisament, el comissari europeu de Justícia ha enviat una carta a la Moncloa en què el reclama detalls sobre la llei que vol impulsar. Última hora des de Brussel·les, Lluís Tobar, bona nit.
Bona nit, Anna. És una carta que ha canviat aquesta tarda el comissari de Justícia, Didier Reinders, i l'ha enviat al Ministeri de la Presidència, Félix Bolaños, i també al Ministeri de Justícia de Pilar Llop. Diu la carta que un gran número de ciutadans l'han contactat per aquest tema i demana informació sobre l'abast personal, material i temporal de la llei d'amnistia. La carta l'acaba de fer pública via Twitter l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, que és de la mateixa família política que el comissari de Justícia. Fonts socialistes ja han respost i asseguren que no els preocupa aquesta carta perquè diuen la llei serà plenament constitucional.
Doncs com dèiem, aquesta és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb aquesta petició del comissari europeu de Justícia demanant al govern espanyol informació sobre aquesta llei d'amnistia. Gràcies, Lluís, bona nit.
Bona nit.
I mentrestant continuen també les negociacions entre Junts per Catalunya i el PSOE a Brussel·les. Els socialistes ja donen per impossible que la investidura de Sánchez sigui aquesta setmana. A hores d'ara treballen per tancar un pacte el més aviat possible. Adrià Santasusagna.
Unes negociacions que s'estan allargant i molt. Junts i PSOE continuen parlant. De moment no hi ha hagut reunió presencial, però totes les parts són a Brussel·les. Els esculls són els que hem anat explicant fins ara, la lletra petita de l'amnistia i algun punt de l'acord polític. Som a dimecres i no hi ha pacte, i per això el PSOE ja projecta la investidura de Pedro Sánchez a la setmana vinent. La idea és que aquesta mateixa setmana es pugui tancar el pacte amb Junts i quan això passi, immediatament es convocarà el debat d'investidura al Congrés.
Les 8 i pràcticament 13 minuts i a Castella i Lleó també atenció a la picabaralla que hi ha hagut avui al Parlament. Una diputada socialista ha acusat el vicepresident del govern d'haver-li fet el gest d'una fel·lació durant el debat a l'hemicicle. És Juan García Gallardo, de Vox. Aquest era el moment en què la socialista Patricia Gómez ho denunciava en veu alta.
Disculpe, presidente, pero está acabando un gesto mío, usted no es vicepresidente de la Junta de Castilla.
Doncs bé, Gallardo nega l'acusació i denuncia que el PSOE vol tapar les negociacions per l'amnistia.
El dirigent de Vox assegura que no era el gest d'una fel·lació, li ha respost pocs minuts després des del mateix Parlament.
Lo que yo he hecho, después de agresiones constantes, es un gesto de llorar. Les he hecho así, así.
Silencio, por favor.
Porque ustedes son unos llorones.
La justificació, però, no ha servit al Partit Socialista, que en demana l'expulsió. El cert és que la realització audiovisual del Parlament castellano-lleonès no ha permès veure si realment el gest del vicepresident era el que denuncia la diputada.
Marxem ara fins al pròxim Orient. S'acceleren les negociacions entre Israel i Hamas per l'alliberament d'un grup d'hostatges a canvi d'una pausa humanitària de fins a 3 dies. Ara bé, segons els negociadors, amb Qatar de mediador, l'acord no sembla imminent. Segons el govern palestí controlat per Hamas, ja hi ha 10.500 morts, entre ells més de 4.300 infants. L'exèrcit hebreu, que s'ha fet seva a la ciutat de Gaza i que continua avançant per la franja, fins ara ha destruït 14.000 objectius dels jihadistes. Anem fins a la frontera d'Israel amb la franja, amb el corresponsal de RAC1, Salem Ergui.
Com podem veure i sobretot escoltar aquí a la frontera, Israel continua la seva intensa ofensiva militar contra Hamas a la franja de Gaza. Israel avui ha tornat a acusar el braç armat de Hamas d'utilitzar hospitals amb noves gravacions de milicians interrogats i afirma més haver destruït 130 entrades de túnels. Hamas, per la seva part, denuncia un nou atac contra una zona propera a un hospital a Jabalia.
I d'altra banda, Israel i el govern espanyol han confirmat la mort d'Ivan Illarramendi, el basc fins ara es creia que era un dels hostatges de Hamas. Illarramendi i la seva dona, xilena, van morir cremats durant l'atac dels jihadistes del mateix 7 d'octubre als kibbutz en què vivien, en una mena de granja israeliana.
Fins ara no n'han pogut identificar els cossos perquè són bàsicament cendres. Segons explica l'ambaixada d'Israel a Espanya, Illarramendi i la seva dona es van refugiar en un habitacle de la granja quan va començar l'atac i van demanar ajuda a familiars a través del mòbil. Es va tallar, però, la comunicació i ja no se'n van saber res més.
I més enllà del Pròxim Orient, l'altre punt calent continua sent a Ucraïna, que continua fent passos per entrar a la Unió Europea. Avui Brussel·les ha demanat als 27 estats membres que acceptin obrir-hi negociacions. El seu informe de recomanacions per futurs candidats a entrar al club, la comissió reconeix que Kiev ha fet avenços i considera que el país està preparat, tot i estar en guerra amb Rússia.
Ucraïna ha avançat en qüestions relacionades amb la independència del poder judicial i en la lluita per la llibertat de premsa i contra la desinformació. Per això, la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, demana que se n'autoritzi l'entrada a Europa.
Els ucraïnesos estan fent reformes profundes, tot i estar lluitant en una guerra brutal. Les reformes promeses estan en marxa. Això és bo i avui la Comissió Europea reconeix tots aquests esforços.
Tot i això, Brussel·les encara posa deures a Kiev en relació a la lluita contra la corrupció i a la protecció de les minories nacionals.
8 i 16 minuts, el govern creu que ha arribat l'hora de reduir la pressió amb què l'aigua surt de l'aixeta. Asseguren que la mesura pot ajudar a estalviar entre un 2 i un 5% de l'aigua que es consumeix. Tot plegat a les portes de l'àrea del Ter Llobregat entri en situació d'emergència per sequera les properes setmanes, Eudald Martínez.
La reducció de la pressió d'aigua és una acció que han d'aplicar les empreses que gestionen el servei d'aigua, tot i que els ajuntaments també ho poden demanar. De fet, algunes poblacions ja fa mesos que fan proves i alguns fins i tot ho apliquen a certes zones del municipi, com ara Manresa o Vilanova i la Geltrú. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que qualsevol estalvi és positiu.
Hi ha territoris que no pot fer reducció de la pressió perquè l'aigua s'ha de bombar a unes alçades que si rebaixes la pressió no arriba. Per tant, hi ha llocs on es pot fer i hi ha llocs que no. Però ells han avaluat, depèn dels casos, que podríem reduir entre un 2 i un 5% el consum.
El conseller s'ha reunit avui amb entitats municipalistes, diputacions i l'AMB per començar a abordar la declaració de la situació d'emergència a tota l'àrea de Barcelona. La previsió és que sigui a principis de desembre, tot i que fins i tot es podria avançar uns dies.
I d'altra banda, la comunitat educativa de Barcelona decidirà demà si dona suport a regular l'ús del mòbil a escoles i instituts. El Consell Educatiu de la ciutat ha convocat una sessió extraordinària amb aquest debat com a únic punt de l'ordre del dia. L'objectiu és sortir-ne amb un posicionament unitari per tots els centres educatius de la ciutat.
Aquesta sessió serà l'avançada del ple que farà el Consell Escolar de Catalunya per abordar la regulació de l'ús dels mòbils. En aquest cas, es farà dijous vinent. Segons la conselleria, a hores d'ara ja hi ha un 53% d'escoles i instituts que han impulsat algun tipus de normativa pel seu compte, i d'aquests el 44% no permet fer ús del telèfon dins del centre, i el 26% ni tan sol permet entrar-hi al dispositiu. La conselleria ha explicat que al debat incorporaran experts en pediatria i les famílies que han impulsat els grups de WhatsApp i Telegram que demanen esperar els 16 anys per poder tenir el primer mòbil als fills.
I per ser un darrer punt encara en l'àmbit educatiu, el Departament d'Universitats ha anunciat avui les dates oficials de la propera selectivitat. Serà del 4 al 6 de juny. Hi ha algunes novetats, per exemple, l'assignatura d'Història de la Filosofia, que tornarà a ser a puntuar dins la fase general, que és la que han de fer tots els alumnes, i també s'afegeixen quatre matèries optatives, que són Ciències Generals, Literatura Dramàtica, Arts Escèniques 2 i Història de la Música i la Dansa. És veritat que encara falta un mes i mig, però Barcelona ja escalfa motors per Nadal. Aquestes festes il·luminarà 104 quilòmetres de carrers. Aquesta nit s'instal·larà l'enllumenat del Passeig de Sant Joan, que s'engalanarà per primera vegada amb un disseny pensat perquè es pugui veure a dues velocitats, la dels vehicles i també la dels vianants. Marc Poyato.
L'Ajuntament de Barcelona diu que la il·luminació nadalenca és una de les mesures més efectives que hi ha per fomentar el comerç i donar vida als barris. Per aquest motiu amplia l'enllumenat a més carrers. La regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, explica que l'enllumenat del Passeig de Sant Joan pica l'ullet als comerços de la zona.
I estem molt contents de l'opció que hi ha, que fa un guinyo al còmic, a les botigues que hi ha en aquest entorn, també, que resulta simpàtic, que dona diferents visions.
L'encesa dels llums de Nadal es farà el 23 de novembre al Passeig de Gràcia amb un acte per celebrar el 200 aniversari d'aquesta via tan emblemàtica de Barcelona.
10 minuts i arribarem a 8:45. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona és el primer del món que aconsegueix recuperar la musculatura abdominal de pacients de càncer a qui havien extirpat músculs d'aquesta zona. Es tracta d'una musculatura clau per fer qualsevol moviment del dia a dia. Amb aquesta nova tècnica consisteix a implantar a l'abdomen músculs d'altres parts del cos i així fer una vida pràcticament normal. Benet Iñigo.
En casos de sarcoma abdominal o també com a conseqüència d'un traumatisme, els metges a vegades han de retirar part de la musculatura de l'abdomen. Al seu lloc, fins ara, hi col·locaven una malla artificial per mantenir l'estructura del cos, però aquesta malla no pot fer la mateixa funció. El doctor Manuel Fernández Garrido explica que agafen músculs de l'esquena o la cuixa i el canvi és evident.
Una chica joven con un tumor de Ewing en la pared abdominal que se le hizo una reconstrucción con un gracilis libre. Esta paciente hizo una recuperación completa de la pared abdominal y incluso pudo quedarse embarazada, que era su ilusión.
De moment ha funcionat en 4 dels 5 pacients que han operat, un d'ells, la Maria Rosa.
Ja vaig pensar, mira, així et quedaràs, estaràs delicada de salut. Quan em van avisar de l'operació, que em traurien musculatura d'aquí a l'esquena i me la posarien a l'abdomen. Estic perfecta, soc la mateixa d'abans, camino, nedo.
La reconstrucció es fa a la mateixa operació en què primer es treu el múscul de manera que pot allargar-se més de 12 hores.
Encara en l'àmbit de la salut, metges de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona han separat amb èxit les dues bessones siameses que van arribar de Mauritània a finals d'octubre. Van néixer fa tot just un mes, unides per l'abdomen i amb un sol cordó umbilical. En total hi han participat 20 professionals. I atenció també a l'alerta de l'OMS, que avisa que treballar al sol provoca una de cada 3 morts per càncer de pell, no melanoma. Una investigació conjunta amb l'Organització Internacional del Treball diu que només el 2019 més de 19.000 persones arreu del món van morir d'aquesta malaltia per haver treballat a l'aire lliure. Elite Taxi confirma que es personarà com a acusació popular en el cas del taxista mort per l'agressió d'un motorista a Barcelona. El sector ha convocat una aturada de 2 hores aquest matí a la Gran Via amb Passeig de Gràcia. Montse Martí.
La plataforma Elite Taxi vincula el cas del taxista mort després d'una agressió amb el fet que cada cop hi ha més crispació al volant perquè és més difícil circular per Barcelona. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha demanat als taxistes per això que no perdin els nervis.
Antes de salir del coche, antes de un enfrentamiento, contemos hasta 10. Contemos hasta 10. Que esto sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir. Porque de verdad, es absurdo lo que ha pasado.
Els taxistes han aturat els seus taxis durant 2 hores a Gran Via entre Bailén i Passeig de Gràcia, en homenatge al company mort. Asseguren que seguiran de prop la investigació sobre què va passar exactament.
I a Tarragona, la policia ha detingut una dona acusada de robar cases de gent gran fent veure que estava embarassada i que es trobava malament. La lladra s'aprofitava de persones amb la mobilitat reduïda i d'edat avançada. Acumulava un centenar de requeriments de la justícia per casos semblants. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, la dona acusada ara, com a mínim, de 10 robatoris en pisos, una sala amb violència i 2 estafes a municipis del Baix Penedès, a Cunit, Segur de Calafell i el Vendrell, es guanyava primer la confiança de les víctimes. Després, fent veure que estava embarassada, feia pensar que es trobava malament per entrar a casa de les víctimes. Demanava un got d'aigua o poder anar al lavabo. Un cop a dins, robava les víctimes, gent gran i amb poca mobilitat, totes les joies i diners que trobava.
Pacuat anuncia diverses cadenes de supermercats davant de competència per pactar el preu de l'oli d'oliva de marca blanca.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'Associació de Consumidors demana que s'investigui.
Assenyala el Campo, Aldi, Carrefour, Dia Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona. Facua diu que venen la seva marca blanca al mateix preu o amb una variació mínima d'un cèntim i considera que és evident que darrere hi ha una estratègia de fixació de preus.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8:24, atenció a tots els que feu servir Facebook i Instagram, perquè Meta ja ha començat a notificar els usuaris que si volen deixar de veure publicitat personalitzada hauran de pagar. Es tracta d'un missatge que va apareixent quan s'inicia sessió en una de les xarxes socials. Aquest pla sense anuncis costarà 13 euros al mes per la gent que les utilitzi des del mòbil. A partir d'ara, per tant, si la persona vol continuar fent servir aquestes dues xarxes de franc, estarà donant el seu consentiment perquè Meta la continuï rastrejant. I ja ha arrencat el festival de moda Rec.0 diu d'Igualada, el barri del Rec es converteix en un gran circuit urbà amb més d'una seixantena de fàbriques antigues transformades en botigues de roba genevera.
Al festival hi ha més d'un centenar de marques i dissenyadors de moda. La cofundadora de Rec Stores, Marina Iglesias, ha explicat a RAC1 que aquesta edició té un espai de venda dedicat als artesans i dissenyadors de la pell.
Hi ha una pop-up stores dedicada només a artesans de la pell, perquè el barri del Rec és un barri industrial on hi havien existit moltíssimes indústries de la pell. Actualment en queden unes 25 i el que s'ha volgut fer és doncs, un homenatge i mostrar el potencial de la pell que surt d'aquí d'Igualada.
El Rec Zero s'allargarà fins dissabte 11 de novembre.
I en cultura, l'escriptora Maria Barbal presenta amb Columna Edicions un recull de tots els seus contes. Són les 91 històries que la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ha escrit al llarg de la seva carrera. Aquesta edició, però, inclou 3 contes inèdits de l'autora pallaresa Adrià de les Heres.
Barbal explica que la proposta de recollir tots els seus contes la va neguitejar en un principi. Se li va fer una muntanya. Tot i aquestes primeres sensacions negatives, l'autora està satisfeta un cop ha rellegit les seves pròpies històries.
Encara em va inquietar més una idea, que era com llegiria jo els meus primers contes. Doncs aquell primer espant de pensar en volum de tots els contes s'ha anat canviant doncs, amb il·lusió i amb satisfacció.
L'edició ha anat a càrrec de la filòloga Carme Arenas, que ha endreçat tots els contes de Barbal segons el tema que tracta.
8 i 26, moment per repassar el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Arriben pluges, no, dius?
Sí, febles, però sí que la matinada arribaran per les comarques de Ponent. Demà, primeres hores del dia, sobretot, això, comarques de Lleida i Tarragona, però a mig matí aniran desapareixent. Podran afectar altres sectors de Catalunya, quatre gotes en molts casos o un plogim. Sí que cap a les comarques, això, de la meitat oest de Catalunya, podrem sumar d'1 a 5 litres per metre quadrat. I atenció, perquè de bon matí no farà ni de bon tros el fred que feia avui o que feia ahir. Al migdia podrem sumar un parell de graus cap a les comarques de la Costa Daurada, al sud del litoral central, i és que a partir del migdia i durant la tarda bufarà vent moderat, amb un cop fort, fins i tot a les comarques de Tarragona i al sud de les de Barcelona i Lleida.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
Doncs els del 9-C ho anem deixant aquí. Jaume Molló, bona nit.
Bona nit, Anna.
Aquesta nit pendents de què?
Del Madrid, que pot classificar-se ja pels vuitens de la Champions. De fet, la Reial Societat pot fer-ho perquè està guanyant 3-1 al Benfica. Necessita que l'Inter també guanyi el seu partit. El Sevilla també se la juga. O el Manchester United són alguns dels focus d'interès.
Doncs de seguida us escoltem els de la Champions a jugar a RAC1. Nosaltres, per cert, que estarem pendents també si hi ha el Darull Junon aquestes concentracions a Madrid. Si no passa res i tornem demà en l'horari habitual. Que vagi bé, bona nit.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos, és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben?